Bona tarda, són les dues. Des de ben petits, la manera de ser el rei al pati de l'escola o a la plaça cada tarda era ser el que portava la pilota. Era com un comodí que et permetia, bàsicament, fer el que volguessis, triar equip, saltar-te alguna norma, fer els ulls grossos quan era fora o fins i tot decidir, moltes vegades de manera cruel, qui podia jugar i qui no. Però sembla que quan et fas gran, l'objectiu és precisament no tenir aquesta pilota. Arribem un divendres després d'una setmana on la política catalana ha tingut més estona a la pilota en l'aire que no pas a la taulada de ningú. Reunions eternes i compareixences a hores intempestives per decidir qui surt o no d'un pacte entre socis de govern que cada cop costa més que continuï al terreny de joc.
Estel migdia, amb Diana Silva.
El Parlament tomba la proposta de resolució del Partit Popular de demanar a Pere Aragonès que se sotmeti a una qüestió de confiança. Finalment, Junts per Catalunya hi ha votat en contra. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La cambra també ha tombat la proposta de resolució dels comuns de demanar un pacte de claredat al govern espanyol.
I a Rússia està a punt de començar l'acte d'anexió de les regions ucraïneses de Donetsk i Lugansk i els territoris d'Herson i Zaporíjia.
Vladimir Putin firmarà l'anexió a la mateixa sala del Kremlin, on el 2014 va signar la incorporació de Crimea. Després farà un discurs dirigit a tots els russos.
I tornant cap aquí, atenció a aquesta notícia, Espanya ja és el segon país d'Europa amb més trastorns mentals. Una de cada cinc persones els pateix.
Segons un informe presentat al Parlament Europeu, Espanya se situa només per sota de Portugal, i els dos països són els únics d'Europa que superen la barrera del 20%.
En parlarem en uns minuts amb la Begoña Elizalde, que és psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest divendres comença una nova jornada de la Lliga de Futbol a Primera Divisió.
El Barça viatja demà cap a Mallorca, on jugarà a l'estadi de Son Moix a les 9 de la nit. L'Espanyol juga diumenge al migdia a Cornellà al Prat contra el València i el Girona ho farà el mateix dia més tard contra la Reial Societat.
I en plana cultural, la Sala Jamboree ha inaugurat un nou espai per música en directe, dans, teatre, exposicions i conferències a Barcelona, al Magiró.
Aquest dijous s'ha inaugurat el Jamboree 3 amb una exposició del fotògraf Antoni Narváez i actuacions musicals accessibles pel públic sord gràcies a dos intèrprets de llengua de signes de l'Associació Sociocultural Encantades.
Abans de repassar el més destacat del dia, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. A poc es van recuperant les temperatures després d'un matí bastant fred, però, vaja, esperem una tarda amb una mica de moviment, sobretot cap a les comarques del nord de Barcelona i també comarques de l'interior de Girona, on els núvols estan creixent i al llarg de la tarda descarregaran algun ruixat i també alguna tronada, però només en aquest sector. Les temperatures, com dèiem, pugen, per tant, un ambient més assolellat també cap a les comarques de l'interior, comarques del sud del país, on el vent de mestral a poc va perdent intensitat. I també al vessant nord del Pirineu pot arribar a caure alguna feble nevada per damunt dels 1.700 a 1.800 metres alçada. Cap de setmana molt tranquil, seran els dies més tranquils de la setmana, amb sol a tot Catalunya, pràcticament sense núvols, però amb temperatures molt contrastades. Els matins seran freds, de molt avançada tardor, però en canvi les temperatures diurnes pujaran, ho faran un parell de graus de cara a dissabte, i diumenge les màximes es mouran entre els 23 i els 28 graus, les més altes cap a les comarques de l'interior i també de l'extrem sud.
El Parlament tomba la proposta de resolució del Partit Popular de demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se sotmeti a una qüestió de confiança d'aquí a un mes. Finalment, Junts per Catalunya hi ha votat en contra en un gest per demostrar la seva voluntat de calmar les aigües amb Esquerra. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La majoria de partits aposten per no demanar al president que se sotmeti a una qüestió de confiança d'aquí a un mes. Finalment, tant Junts per Catalunya com la CUP hi han votat en contra, tot i que els dos partits en públic els últims dies sí que haguessin demanat que ho fes. De fet, la setmana vinent els cupaires portaran una moció al ple demanant precisament això, que Aragonès se sometí a una qüestió de confiança. Avui, però, no volien alinear-se al costat del Partit Popular. Per tant, caldrà veure si la setmana vinent Junts manté també el seu no a la moció de la CUP i el sentit de la votació es decidirà depenent de si es reconstrueixen les relacions a les properes hores.
El Parlament també rebutja demanar un pacte de claredat a l'Estat, és a dir, un referèndum pactat, com demanava Aragonès dimarts, per avançar cap a l'autodeterminació. La proposta únicament ha tingut el suport d'Esquerra i dels Comuns.
L'aposta estrella d'Aragonès per començar Junts per Catalunya per avançar cap a l'assoliment de la independència només comença els Comuns. Junts per Catalunya s'ha abstingut i tota la resta de partits hi han votat en contra. Per tant, el president es queda sense el suport del Parlament per demanar a l'Estat un referèndum pactat amb reconeixement internacional.
I com dèiem, en aquesta segona jornada del debat de política general al Parlament, s'ha constatat l'aposta dels dos partits de govern de mantenir la coalició després de la crisi de confiança de les últimes hores.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, aposta per la continuïtat del govern de coalició amb Junts per Catalunya per preservar, diu, el bon funcionament de les institucions.
Hi ha decisions que no depenen de mi, ho vaig dir el dimarts, i ho continuo mantenint. Tothom ha de prendre les decisions, les ha de prendre amb la màxima celeritat. En definitiva, la meva aposta és que el govern actual pugui continuar. Aquesta és la meva prioritat. Però sobretot, sobretot, la meva prioritat és continuar servint a la ciutadania des del govern, amb un govern compactat, amb un govern centrat fonamentalment a donar resposta als reptes urgents i estructurals del moment actual.
I Junts, amb Albert Batet, veu marge d'entesa a les properes 72 hores un cop li faci arribar la seva proposta de complir el pacte de legislatura a Esquerra.
President, encara som a temps d'arreglar-ho. Per part nostra hi tenim tota la voluntat. Per nosaltres no quedarà. Per això, avui li farem arribar una proposta amb concrecions, garanties i terminis sobre el compliment de l'acord de govern.
El tercer partit independentista, la CUP, no està d'acord amb el rumb del govern, ho constata la diputada Laia Estrada. Escoltem-la.
I per això nosaltres precisament ens veiem obligades a reclamar-li també aquesta qüestió de confiança. Vostè ja ha dit que no s'hi sotmetrà. Nosaltres igualment li tornem a reclamar perquè pensem que és el nostre deure, perquè així ho vam expressar quan vam decidir investir-lo. I només li volem dir una cosa molt senzilla. Hi ha alternativa a les polítiques que vostès estan aplicant i que no tenen res a veure amb el que necessita la gent ara mateix.
I un dels altres anuncis que ens deixa la sessió d'avui, els Comuns amb Jéssica Albiach donen per congelades les negociacions per als pressupostos amb el govern.
Donem per congelades les negociacions de pressupostos fins que tinguem un govern que siga capaç de governar, fins que tinguem un govern que siga capaç d'aplicar totes aquelles mesures valentes que el país necessita.
El partit ha pres la decisió davant la crisi de govern viscuda en els últims dies.
Gràcies, Judit. Recordem que ahir Junts va assolir dos acords. El primer, fer arribar al president Aragonès la seva proposta de concrecions de l'acord de govern per avançar cap a la independència. I el segon, en funció de la resposta que tingui Aragonès aquest cap de setmana, els propers dies 6 i 7 d'octubre es farà una consulta als militants del partit per valorar la continuïtat de Junts dintre del govern. I sobre la crisi que viuen els partits independentistes, l'exsecretari general de Junts, Jordi Sánchez, demana als partits deixar de banda els retrets perquè, diu, separats els partits independentistes perden força.
En una entrevista a Ràdio Estel, Sánchez ha dit que cal recuperar les actituds i l'esperit de l'1 d'octubre.
Hem de recuperar un esperit, unes actituds que efectivament s'han anat malmetent durant aquests anys i que crec que ara ja no podem demorar més. Hem de ser clars, hem de ser honestos i sobretot hem de ser generosos, reconeixent que per separat no som prous, per separat no tenim la força que tenim si anem coordinat i col·laborant entre nosaltres.
Sobre la crisi de govern, l'exsecretari general de Junts no s'ha volgut mullar sobre si el partit ha de trencar el govern, però sí que ha instat el president Pere Aragonès a escoltar la proposta de Junts, de si creu que és útil continuar amb un govern amb ampli suport. A més, no veu clar la proposta que va fer el president en el seu discurs del debat de política general de dimarts.
Jo tinc més preguntes que certeses al voltant de la proposta que va fer el president de la Generalitat. Entenc que és una proposta que ell i el seu equip deuen haver treballat molt, que és una proposta que no depèn només, per descomptat, del Parlament de Catalunya, depèn de les Corts espanyoles, i aquí és molt important saber si aquesta proposta té una cuina privada de treball amb altres actors de l'independentisme i també amb altres actors de l'estat espanyol.
En tot cas, l'exlíder de Junts també ha expressat que només un referèndum acordat pot superar la votació celebrada l'1 d'octubre d'ara fa 5 anys.
I encara pel que fa a la crisi de govern, el president de PIMEC, Antoni Cañete, apunta que ara no és moment d'eleccions i que els pressupostos de Catalunya no es poden prorrogar davant la situació que vivim.
En una entrevista a Ràdio Estel, Cañete ha reiterat que es necessita un govern fort per fer front als problemes i ha reclamat a Esquerra i Junts estabilitat política.
Perquè és que estem davant de la necessitat de tindre uns pressupostos en els quals tenim 3.200 milions que n'hem de gestionar i uns pressupostos que no podem prorrogar, perquè els pressupostos que vam fer fa 2 anys, doncs, lògicament avui dia tindrien poc sentit per precisament focalitzar-nos en els problemes i les necessitats que tenim, no?
D'altra banda, Antoni Cañete ha assegurat que alguns impostos, com el de patrimoni o el de successions, són injustos, però que només s'haurien de tocar si generessin més activitat econòmica.
Més que estar, com deia, en una subhasta impositiva que estem veient per part d'alguns territoris i ara, lògicament, en respostes, el que tindrien que fer és un anàlisi global per prendre les decisions que no mermi, en aquest cas de les empreses, activitat econòmica i que pugui permetre generar riquesa, que és on realment, d'alguna forma, es poden recaptar impostos i mantenir, en aquest cas, qüestions socials.
Amb tot, Cañete ha demanat que deixi d'haver-hi una guerra fiscal entre comunitats autònomes.
Tots els països de la Unió Europea hauran de reduir obligatòriament el consum energètic un 5% en les hores punta. Així ho han decidit els ministres d'Energia, que han acordat un nou paquet de mesures per abaratir la factura de la llum, on no s'inclou, això sí, un topall al preu del gas.
També han acordat disminuir un 10% la demanda general d'electricitat de manera voluntària i un impost del 33% als beneficis extraordinaris de les empreses d'hidrocàrbors. Els 27 també han decidit posar un topall de 180 euros per megawatt-hora a l'electricitat que prové d'energia renovable i nuclear. Les mesures s'aprovaran formalment per escrit la setmana que ve, un dia després que es publiqui el Diari Oficial de la Unió Europea. Queda per veure si posen un topall al preu del gas, que de moment ha quedat fora d'aquestes mesures. Brussel·les defensa que només sigui pel gas rus, mentre que més de la meitat dels estats demana que sigui per a tot el gas que es compra.
I us ho dèiem en titulars, a Rússia ara mateix s'està fent la cerimònia d'annexió de 4 províncies ucraïneses. El president Vladimir Putin està reunit amb els líders de les regions prorusses de Donetsk i Lugansk i amb les autoritats de Kherson i Zaporizhia.
Tots 5 participaran en l'acte que s'està celebrant a la sala Sant Jordi del Kremlin, al mateix lloc on el 2014 es va firmar l'annexió de Crimea. La signatura es farà després dels referèndums que s'han celebrat als territoris on el vot a favor de formar part de Rússia va guanyant àmpliament, però que no han estat reconeguts per la comunitat internacional. Després de la signatura, el president Putin es dirigirà a tota la nació.
L'annexió d'aquestes regions canvia la situació de la guerra a Ucraïna perquè el front passa ara a estar en territori rus.
A més, l'exèrcit de Putin pot cridar la població a files. Per Zelensky, el president ucraïnès, l'annexió acaba amb qualsevol possibilitat d'arribar a un acord de pau. Amb aquest canvi, qualsevol atac es pot considerar una declaració de guerra a Rússia.
I justament avui hi ha hagut almenys 26 morts per un bombardeig amb míssils contra un comboi humanitari.
Ha passat a Zaporizhia, un d'aquests territoris que passarà a formar part de Rússia. Les autoritats locals prorusses parlen d'un atac terrorista i acusen el govern ucraïnès. En canvi, el governador d'aquesta regió, del sud d'Ucraïna, ha dit que els míssils eren russos i que totes les víctimes són civils. Ha explicat que formaven part d'un comboi que portava ajuda humanitària i que de tornada s'emportaria gent que volia marxar de la zona abans que Putin l'annexioni a Rússia.
I la Comissió Europea i l'OTAN i el govern alemany coincideixen en que les fuites dels gasoductes Nord Stream posen en perill la seguretat de la Unió Europea.
Així ho han advertit just quan Suècia ha descobert una quarta fuita. Algunes veus a Alemanya temen que ja els gasoductes puguin quedar inservibles per l'elevat cost de reparar-los. Ara per ara, però, no se sap qui hi ha darrere dels sabotatges de la infraestructura.
Encara en plena internacional, un atac amb bomba contra una escola a Kabul ha deixat almenys 19 morts i 27 ferits. La majoria són estudiants.
L'incident ha tingut lloc a primera hora del matí, prop de les 8, mentre els estudiants estaven fent les proves d'accés a la universitat. Tant els talibans com la comunitat internacional han condemnat els fets i, de moment, cap organització ha assumit la responsabilitat de l'atac. Ara bé, el modus operandi encaixa amb el de l'organització jihadista d'Estat Islàmic.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
I a Madrid, el govern espanyol per fi rebaixarà l'IVA del 10% al 4% per compreses, tampons i productes d'higiene femenina d'ús habitual.
La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, en un missatge a Twitter, ha sentenciat que els productes d'higiene femenina són productes essencials i no de luxe. Díaz també ha assegurat que reduirà aquest impost indirecte també en els preservatius i anticonceptius no medicinals.
Acaba sense acord la segona reunió per negociar millores salarials i laborals del funcionariat. Els sindicats continuen veient insuficient la proposta que posa sobre la taula l'executiu estatal.
El govern de Pedro Sánchez manté el 8% de pujada de sou en 3 anys i inclou un seguit de variables en funció de determinats resultats. Però els sindicats continuen veient insuficient aquesta mesura. Des de Comissions Obreres demanen un augment del 10% en 3 anys. Les reunions es reprendran dilluns vinent. Per cert, que el govern, el Congrés, sí que ha aprovat un augment del sou dels diputats del 3,5%.
A Andorra, la Fiscalia Espanyola demana suspendre, de moment, la citació a Mariano Rajoy per l'Operació Catalunya.
El Ministeri Públic considera que l'Audiència de Madrid ha vulnerat el dret de defensa i els principis constitucionals de l'expresident del govern, Mariano Rajoy. La Fiscalia afegeix que la suspensió no causa perjudici per cap de les parts i que la jutgessa andorrana no ha al·legat urgència. Ara, l'Audiència de Madrid ha de resoldre aquest recurs de Rajoy.
I un últim apunt judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté el judici contra l'antiga mesa del Parlament pels dies 5, 6 i 7 d'octubre.
Els processats havien demanat suspendre la vista mentre es tramita un incident de nul·litat presentat per Fiscalia, però la Sala Civil i Penal del Tribunal ho ha rebutjat.
Avui és l'últim dia amb jornada intensiva a les escoles catalanes amb activitats de lleure a les tardes. La Fundació Bofill valora positivament la mesura, tot i que assegura que encara és aviat per fer-ne un balanç de com ha impactat en els alumnes que podrien no haver accedit a les extraescolars.
La Fundació Bofill ha assegurat que cal un trimestre per avaluar-ne els detalls, els resultats. Ara bé, el cap de projectes de l'entitat, Miquel Àngel Alegre, ha defensat els beneficis que té per l'alumnat tenir més vinculació amb l'escola en termes d'oportunitat. Ho ha fet en una entrevista al magazín del matí a Ràdio Estel.
Períodes molt llargs de vacances no són bons per ningú, però sobretot són dolents per aquells nanos que necessiten un contacte més estret amb l'escola, perquè si no, no disposen d'aquells entorns que els puguin estimular culturalment, educativament, etc. Per tant, com menys desvinculació de l'escola, més desigualtats permets que hi hagi.
Tot i que valoren l'avançament escolar i la reducció conseqüent de les vacances dels alumnes, la Fundació Bofill assegura que la mesura necessita unes garanties i que ara cal analitzar quin impacte ha tingut sobre els alumnes, què ha passat als espais d'extraescolars, quina ha sigut la qualitat de l'oferta, qui ha quedat fora de les activitats de lleure, com han ocupat el temps i quins han sigut els perfils.
Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat la petició de la Generalitat de revocar les mesures cautelars que s'estan aplicant actualment en 6 centres educatius, entre ells l'escola de Canet de Mar, unes mesures que obliguen a impartir el 25% del castellà a les aules.
El Tribunal argumenta que la nova normativa aprovada pel Govern i pel Parlament no afecta de manera automàtica les resolucions judicials prèvies. Segons el Tribunal, la nova regulació sí que influeix en els nous projectes lingüístics que es facin a cada centre. Però, mentre això no passi, la mesura no resulta incompatible amb el nou marc normatiu.
El sector de les VTC, els vehicles de transport amb conductor, vol seguir operant a Barcelona malgrat el nou decret llei. La nova normativa a Catalunya entra en vigor demà.
El nou decret llei estableix que els cotxes han de tenir una longitud mínima de 4,9 metres, etiqueta 0 o eco, i disposar d'una assegurança idèntica a les dels taxis. Això ha afectat directament companyies com Cabify o Bolt, que operen a Barcelona. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, els responsables destaquen que treballen 4.000 VTC a Catalunya y aseguran que volen continuar oferint servei a la capital catalana.
Realmente ahora mismo no tenemos certeza para saber cómo va a resolver la AMB y qué nos va a deparar el futuro, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento muy complejo donde pronosticar algo es incluso una imprudencia y nosotros ahí no nos atrevemos en ese sentido a pronosticar qué es lo que va a suceder. Lo que sí que tenemos claro y lo que sí que queremos manifestar es nuestro claro compromiso por ayudar al sector VTC y nuestra clara vocación por continuar operando en Barcelona.
El sector també alerta que la manca d'oferta de cotxes els impedeix renovar les flotes a temps.
I us ho hem anat explicant aquests dies. Avui s'acaba el termini perquè els locals amb sortida al carrer amb climatització estiguin adaptats amb portes automàtiques. L'incompliment d'aquesta mesura suposarà ara pagar una multa.
Des del sector de comerciants es demanava una moratòria a la mesura, ja que consideraven que no han tingut prou temps per adaptar els locals i els instal·ladors, que ja han dit que no donen a l'abast. L'associació Barcelona Comerç critica com ha estat gestionada, ja que suposa un cost molt elevat als comerciants, en un moment molt complicat al sector. Ho explica Pròsper Puig, president de l'entitat, a Ràdio Estel.
Són mesures que es prenen de pressa i corrents, poc pensades, i això, evidentment, el que comporta és una despesa. I està calculant que posar una porta d'aquestes automàtiques i tal, el seu cost està entre 3 i 5 mil euros. Per tant, és un cost afegit i veurem d'això després si realment serà suficient.
El Tribunal Constitucional ha anul·lat articles de la Llei Catalana de Comerç pels horaris d'obertura de les botigues per invasió de competències de l'Estat.
El ple del Tribunal ha estimat així els recursos d'inconstitucionalitat promogut pel govern de Mariano Rajoy contra diversos articles de la Llei Catalana de Comerç, Serveis i Fires i els ha anul·lat. Segons apunten, la llei contravé la legislació bàsica estatal sobre horaris comercials. La sentència, però, veu constitucionals els articles sobre les rebaixes i sobre l'obligació dels establiments d'atendre en català els clients.
L'Observatori contra l'Homofòbia ha anunciat en primícia a Ràdio Estel que l'entitat posa en marxa dos nous marcadors al seu web per mostrar les incidències que pateix el col·lectiu.
Ho ha explicat el programa La Caravana, el responsable del registre d'incidències de l'entitat, Albert Carrasco. El primer marcador registrarà les incidències per LGTBI-fòbia a la ciutat de Barcelona. El segon es centrarà en la violència cap a les dones LGBT.
Un d'ells és el número d'incidències que portem de 2022 patides per dones LGBT, és a dir, incidències per lesbofòbia, bifòbia i transfòbia patida per dones. No totes les incidències de lesbofòbia, transfòbia i bifòbia, perquè, per exemple, una situació de transfòbia també la pot patir un home trans. Jo que ens focalitzem en les que són patides per dones perquè creiem que és una part del col·lectiu vulnerable que cal posar focus i visibilitzar-lo.
De moment, en el que portem d'any, hi ha hagut 28 incidències a Catalunya de dones lesbianes, bisexuals o transexuals i 81 a Barcelona per LGTBI-fòbia.
I us ho dèiem en titulars, Espanya ja és el segon país d'Europa amb més trastorns mentals. Una de cada 5 persones els pateix.
Se situa només per sota de Portugal i els dos països són els únics d'Europa que superen la barrera del 20%. És el que conclou un informe de European House, Ambrosetti, presentat al Parlament Europeu aquest dijous. D'altra banda, Alemanya, Regne Unit, Eslovàquia, Romania i República Txeca són els estats amb menor prevalença de trastorns mentals.
Begoña Elizalde, psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem pel més bàsic. Què entenem per un trastorn mental?
Ui, sembla una pregunta d'examen. Pues que...
Bueno, ho dic perquè, clar, estem dient, no?, que una de cada 5 persones ho pateix, sembla una xifra molt alta. Fins a quin punt és tan preocupant, no? Per això dic que què entenem, hi ha molts tipus, que en general què entenem per trastorn mental?
A veure, jo no et puc donar una definició de llibre, però jo diria que un desequilibri sobre el nostre benestar i sobre la nostra manera de viure. Si les estadístiques, que és una de cada 5 persones, pateix un trastorn mental, segurament s'estan referint a que una de cada 5 persones té un diagnòstic establert, que no sempre ben bé el mateix, perquè jo sóc de les que penso que això no va de tens salut mental o no en tens, sinó que tots tenim o deixem de tenir alguna cosa. Que no hi ha persones supersanes de l'organisme i persones supermalaltes i ja està. És una bipolarització dual, no? No, tots tenim alguna cosa de salut i tots tenim alguna cosa de malaltia, mentalment també.
En aquest sentit, quins són els tipus de, no, els trastorns mentals més freqüents, els que passen més aquí a Catalunya o a Espanya?
Mira, jo no tinc l'estadística mai, no m'ho puc inventar, però si jo parlo de mi, que és l'únic que puc parlar, i de la meva feina, lo que he vist augmentar moltíssim és el trastorn d'estat d'ànim, que es diu estil depressiu, de vegades depressions més grosses o més greus que unes altres, però estil depressiu, estil ansiós, estil melancolia, aquest tipus.
I quins motius acostumen a estar darrere de que una persona tingui un trastorn mental?
A veure, una cosa és un trastorn mental. Si parlem d'esquizofrènia, psicosis, jo això no t'ho puc dir perquè no sé del que jo tracto. Soc psicòloga, no tracto la part mèdica, tracto la part del benestar.
Uh-huh.
Llavors, darrere d'un trastorn depressiu pot haver una causa desencadenant o pot haver també una causa desencadenant, però no és tan òbvia i s'hauria d'investigar més. Ara mateix jo xifro l'augment en els estats depressius, i dic estats depressius per no dir depressions, perquè uh-huh. no sempre són depressions, però me l'està donant molt, la xifro en les tremendes restriccions que ha hagut associades a la pandèmia, i moltes s'han quedat. Però ha hagut restriccions brutals a les relacions humanes i a l'alegria de viure. I quan estem parlant de restriccions a l'alegria de viure, estem parlant d'augment del tristor.
I per intentar mirar una mica la part positiva, s'acostumen a solucionar aquest tipus de trastorns, de malalties o de situacions que viu una persona en general, no? Perquè ara sí que ens hem adonat, molta gent del nostre voltant m'han dit que tinc ansietat, m'han dit, no?, que potser tinc depressió. La gent pot tenir com esperança de que es soluciona?
A veure, entenc perfectament la manera de preguntar-ho, però jo no sóc partidària d'utilitzar el verb solucionar uh-huh. quan parlem d'una malaltia, però entenc el que vols dir. Jo t'ho diré les meves paraules, pues, i tant que es pot assolir un major benestar, i tant, clar que sí, o sigui, s'ha de fer alguna cosa, però cadascú la que cregui que l'ajuda, però clar que es pot assolir un major benestar, i tant, només faltaria, per exemple, bueno, clar, jo tiro per el que jo conec, per
sí, poden
fer moltes coses, però vull dir, anant a que t'acompanyi un professional i anant col·locant moltes d'aquells dolors que tu tens, aquelles pèrdues o d'aquelles idees que et fan mal en llocs on no et facin tan mal. I aprendre a viure amb allò que no pots canviar i canviar el que sí que pots canviar. I a vegades necessita una altra persona que t'ajudi en això. Clar que es pot viure millor.
Per altra banda, ara ho explicam el motiu perquè estem fent aquesta entrevista, és que ha sortit aquest informe que diu que Espanya és el segon país d'Europa amb més trastorns mentals. No sé si això, aquesta dada, us sorprèn o no massa.
És que, saps què passa? A mi ni em sorprèn ni no em sorprèn, perquè tampoc sé què s'ha mesurat, vull dir, quin tipus de trastorns s'han mesurat i quines estadístiques hi ha a altres països, perquè, clar, no sé, imaginem que al país X, que no és Espanya, hi ha molts trastorns mentals, però no es guarden dades estadístiques o dades molt ben guardades, llavors tampoc no ho sé. Però bueno, que a Espanya m'ha empitjorat molt, això sí que t'ho diré, jo estic molt d'acord, i a Catalunya concretament. I no tinc estadístiques, t'ho dic des de la meva feina de trinxeres, que dic jo. Que m'ha empitjorat molt, això és així. Molt.
Però tot això ve de la pandèmia?
Bueno, jo no crec que vingui de la pandèmia, però la pandèmia ha sigut un gran empujón a empitjorar. Un gran empujón. I no tant la pandèmia en si, sinó totes les mesures que s'han pres associades. Han anat, t'ho torno a repetir, moltes han anat, múltiples han anat contra l'alegria de viure, que això es diu ràpid, i contra la relació entre persones. Que per a nosaltres com a mediterranis ens és molt important. Potser, per exemple, aquestes mesures de la relació amb persones, de no poder-se abraçar, de no veure les cares, de no poder-se relacionar més de no sé quantes bombolles, de, bueno, mil coses que s'han fet, potser a altres països pues, no són tan importants, a països més nòrdics, o jo que si no ho sé ho desconec, però potser no són tan importants, per això nosaltres també hem empitjorat més.
Doncs Begoña Lizalde, psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
A tu, gràcies a vosaltres.
L'Hospital Trueta de Girona està buscant voluntaris per participar a l'assaig d'IPRA per estudiar la seva vacuna com a quarta dosi. Els voluntaris han d'haver rebut 3 dosis de Pfizer, l'última en els últims 6 o 12 mesos, i no haver passat la Covid-19.
Aquests dos grups se'ls administrarà la quarta dosi de la vacuna d'IPRA i els resultats es compararan amb els obtinguts en un grup de persones vacunades amb 3 dosis de Pfizer. A les persones voluntàries se'ls farà un seguiment de 30 setmanes per avaluar la seguretat a llarg termini i la resposta immunològica. En aquesta part de l'assaig hi participen 10 hospitals, entre els quals hi ha també l'Hospital Vall d'Hebron o el Gregorio Marañón, entre d'altres.
Barcelona Global considera que el model de mobilitat a l'àrea metropolitana és insostenible i demana a les administracions que es posin d'acord per millorar.
Aquesta és una de les conclusions de l'informe que ha elaborat des de l'entitat, que també posa de manifest la necessitat que les administracions i els operadors públics i privats liderin un pacte perquè la mobilitat metropolitana sigui segura, sostenible i intermodal. Barcelona Global proposa una sèrie d'accions que no s'han abordat i que facilitarien un canvi de model, com la posada en marxa del Park and Ride, la gestió dels accessos en cotxe a la capital o la descarbonització de la flota de taxis.
I la Fiscalia de Tarragona ha obert diligències aquest dijous per investigar l'episodi de fuita de nafta que va patir dilluns al polígon petroquímic sud.
La Guàrdia Civil investigarà els efectes de la fuga i si es troben indicis d'un delicte contra el medi ambient. Es denunciarà en el cas als jutjats competents. Fons de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han reiterat que no es van superar els límits legals en cap moment.
Precisament avui l'empresa Acesa del polígon petroquímic sud de Tarragona ha finalitzat el buidatge del dipòsit on es va registrar la fuita.
Durant aquest divendres està previst que s'extregui el romanent del tanc i es netegi el dipòsit. Protecció Civil ha explicat que aquestes tasques no haurien de provocar males olors. Tot i això, la prealerta del Pla Secat continuarà activa fins que acabin les tasques de neteja del tanc afectat.
I una última notícia, ha mort als 110 anys l'home més vell d'Espanya, Sílvia.
Es deia Antonio Alvarado, vivia en una residència de Castell i Lleó i era un avi molt estimat a la zona pel carisma i la implicació veïnal. Va ser campió de la lluita lleonesa, un esport de contacte que es fa a Lleó, i va arribar a ser alcalde de Cremenès al seu poble.
Obrim plana esportiva, Xavi. Aquest dimecres retorna a la Lliga a la primera divisió de futbol després de l'aturada de seleccions. El Barça viatja a les Illes Balears per jugar contra el Mallorca demà dissabte a les 9 de la nit.
Els blaugranes ja arriben amb gran part de la defensa recuperant-se de les lesions. Per tant, no viatgen ni Koundé, ni Héctor Bellerín, ni Ronald Araujo, i tampoc Frankie de Jong i Kessié. Molt pendents, per tant, de la compareixença de l'entrenador Xavi Hernández d'aquesta tarda, 4:45, per veure si confien els jugadors del filial. Pel que fa a l'Espanyol, els pericos rebran diumenge la visita del València a casa amb l'objectiu de sumar els primers 3 punts com a locals, i el Girona rebrà la Reial Societat a Montilivi també diumenge a 6:45 de la tarda.
En futbol femení, també molt atents aquesta tarda a la llista de convocades que farà la selecció espanyol, Jorge Vilda.
És la primera llista que fa el tècnic després que ara fa 2 setmanes 15 de les jugadores habituals amb la selecció van enviar una carta a la federació renunciant a jugar amb el combinat espanyol si no es destituïa l'entrenador. Ainhoa Vicente, Patrick Guijarro, Sandra Paños, Amayur Sarriegi, Leila Ouahabi, Lucía García, Mapi Leonora Batlle, Leila Alexandri, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldente, Lola Gallardo, Nerea Izaguirre i Andrea Pereira van ser les jugadores que van renunciar i s'ha de veure si el tècnic les crida avui o no. Si les convoca i no hi van, s'exposen a una sanció que podria ser econòmica o, més greu encara, la retirada de la fitxa federativa i, per tant, es quedarien sense poder jugar també a la Lliga. Jorge Vilda farà pública la llista per als partits amistosos contra Suècia i els Estats Units a 4:45 de la tarda.
I en bàsquet, avui debuten a la Lliga ACB el Joventut de Badalona i el Barça, que juguen tots dos a 9:45.
Els blaugranes comencen la competició a la pista del Gran Canària, un Barça que buscarà recomposar-se després de la derrota a la final de la Supercopa contra el Real Madrid. Sobre les sensacions i el rival n'ha parlat durant la prèvia el jugador Tomás Satoranski.
Pues siempre es muy difícil jugar ahí, tienen un equipo muy bueno, muchos jugadores que ya han jugado un año pasado y para nosotros nos toca pensar solo en ellos y bueno, también mejorar porque ya se acabó la pretemporada, empieza lo bueno y tenemos muchas ganas de que ya empiece la temporada.
L'única baixa que tenen a les files blaugranes és la de Nikola Mirotić. A la mateixa hora, la penya rebrà la visita del Bilbao Basket. El tècnic verdinegre Carles Duran confia que, com l'any passat, l'equip faci un bon paper a la Lliga.
Han marxat jugadors importants, han vingut altres, no? El que sí que és cert és que estem contents amb el grup que tenim i estem encara en un procés de construcció, però sí que crec que tenim molt bons membres i sobretot tenim un grup que l'hem mantingut, que jo amb això doncs he volgut ser molt pesat i jo crec que és molt positiu perquè és un grup que ha competit molt bé.
També a la CB aquest dijous ha debutat el Baxi Manresa, que ha perdut 70-89 davant del Tenerife.
Un Tenerife que demà afronta la segona jornada de la Lliga enfrontant-se al Girona.
Els gironins van plantar cara en el primer partit davant el Real Madrid i demà volen fer-ho a la pista del Tenerife. Aquest migdia ha parlat el tècnic gironí, Aito García Reneses, que ha explicat com volen jugar per sortir victoriosos de l'enfrontament.
Nosotros queremos jugar imprimiendo agresividad en defensa y en ataque. Mejorarla también en rebotes, que es donde vamos un poquitín más retrasados, pero sí, queremos estar ahí, pero también hay que comprender que el hacerlo siempre es muy difícil.
En aquesta segona jornada també demà jugarà el Granada Baxi Manresa i diumenge el València Joventut de Badalona i el Barça Baskonia.
En bàsquet femení avui es decidirà la final de la Lliga Catalana.
La primera semifinal començarà a 6:45 de la tarda entre el Cadí La Seu i el Joventut de Badalona i la segona serà més tard, a 9:00, entre el Barça i l'Unigirona. Tots dos partits des del pavelló de Fontejau a Girona. Els guanyadors dels dos duels es veuran les cares en la final que serà passat demà diumenge a 12:00. Tota la competició s'emetrà en directe pel canal Esport 3. Per cert, que en el partit entre Barça i Unigirona es farà l'acte de retirada de la samarreta amb el dorsal número 3 que lluí la gironina Laia Palau durant la seva etapa com a jugadora de l'Unigirona, una llegenda del bàsquet que, recordem, es va retirar a finals de la temporada passada.
Molt ben salvat, Xavi? En plana poliesportiva, avui l'Indústria Santa Coloma obre una nova jornada de la Lliga Nacional de Futbol Sala.
Serà a 9:15 del vespre a casa i contra el Mallorca. L'objectiu de l'equip de Santa Coloma és sumar la primera victòria de la temporada i sortir de les places de descens. Demà jugarà el Barça contra el Llevant, que és l'actual líder, tot i que ha empatat a punts amb l'equip blaugrana. Serà un quart d'hora i en directe per Esport 3.
I en motor, Jonathan Zarco ha estat el pilot més ràpid en la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP.
El pilot francès ha acabat per davant de Pecco Bagnaia i Jorge Martín, que ha fet el segon i tercer millor temps. En la primera sessió d'entrenaments disputada aquesta matinada, Marc Márquez ha estat el més ràpid per davant de Quartararo i Jack Miller. En la segona sessió, però, el pilot de Cervera ha hagut de conformar amb una sisena plaça. Aleix Espargaró ha millorat el temps d'una sessió a una altra. En la primera ha rodat 16 i a la d'aquest migdia ha acabat 7è. La cursa a Tailàndia serà diumenge a 10:00 hora catalana. Abans, el dissabte, es decidirà la pole també a partir de 10:00.
Un mundial de motociclisme que ja té calendari definit de cara a la propera temporada.
El més destacat és el canvi de dates que patirà el Gran Premi que es disputa al circuit de Catalunya, que passarà del mes de juny al primer cap de setmana de setembre, de 1 al dia 3. A més, el calendari incorpora dos nous grans premis, que seran el de la Índia i el del Kazakhstan, i desapareix una de les quatre curses que s'organitzava a l'estat espanyol, el Gran Premi de l'Aragó. El Mundial de la propera temporada començarà a Portugal el 24 de març i acabarà, com sempre, el circuit de Xest a finals de novembre.
Encara en motor, en marxa també des de 12:00, el Gran Premi de Fórmula 1 a Singapur.
La primera sessió del lliure se l'ha adjudicat Lewis Hamilton, que ha fet la volta més ràpida, tot i el domini durant bona part de la sessió del líder del Mundial, Max Verstappen, que ha finalitzat segon. El pilot de Ferrari, Charles Leclerc, que ha fet el tercer millor temps. Pel que fa als espanyols, Carlos Sainz ha rodat 6è i Fernando Alonso, amb problemes a la caixa de canvis del seu monoplaça, ha fet el 10è millor temps a partir de 3:00. Tornaran a sortir els pilots al circuit per disputar la segona sessió. L'atractiu d'aquest gran cap de setmana és que a Singapur es disputa la cursa de nit, tot i que aquí es podrà seguir en directe al migdia a partir de 2:00 per DAZN.
En tenis, dilluns que ve, Carlos Alcaraz i Rafa Nadal ocuparan les dues primeres posicions de la classificació de l'ATP després de la derrota que ha patit aquest divendres Casper Ruud al torneig de Seúl.
El noruec, que era primer favorit al títol i que defensava 250 punts aquesta setmana a la classificació, cedirà la segona posició del rànquing després de la seva derrota a quarts de final davant del japonès Nishioka per 6-2, 3-6 i 6-2. D'aquesta manera, Alcaraz i Nadal situen a Espanya al cim del tenis com a número 1 i 2 del món. Cal remuntar-se a l'any 2000 per trobar un precedent de dos tenistes del mateix país com a primers d'aquest rànquing, quan ho van aconseguir els nord-americans Pete Sampras i Andre Agassi.
I acabem amb un apunt d'esports de muntanya. Núria Piques torna demà a la competició després de 3 anys de retirada.
La corredora de Manresa disputa demà l'Ultra Pirineu, un cop recuperada de la lesió al peu que l'ha mantingut força temps allunyada de les muntanyes. La també coneguda com a Cavalls de Vent és una cursa de 100 quilòmetres de distància i 6.600 metres de desnivell que recorre pels trams d'alta muntanya del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Gràcies, Xavi, un cap de setmana. Plana Cultural, Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
Comencem amb novetats culturals a la capital catalana. La Sala Jamboree ha inaugurat un nou espai per música en directe, dansa, teatre i exposicions i també conferències.
Una exposició del fotògraf Antoni Narváez, que durant els darrers anys ha documentat tots els concerts de la Sala Barcelonina, ha servit per inaugurar aquest nou espai situat a la plaça Reial, a tocar del Jamboree i del Tablao Tarantos. De fet, aquesta nova sala està ubicada on hi havia l'Arbolari Ferran, que és una botiga del 1940. Això sí, tot i aquest canvi de sala i de projecte, el Jamboree 3 continuarà sent molt particular perquè l'Ajuntament ha donat una llicència de sala de cultura viva amb degustació, venda d'herbes i sala d'exposicions. El Jamboree 3 obrirà cada dia de la setmana de 5 de la tarda a 12 de la nit.
I a banda de l'exposició d'Antoni Narváez, la inauguració de la sala ha estat molt especial perquè hi ha hagut actuacions musicals accessibles pel públic sord.
I ha estat gràcies a dos intèrprets de llengua de signes de l'Associació Sociocultural Encantades.
De madrugada despertado, deseando abrazar tu cuerpo. La realidad me ha encontrado y todo esto ha sido solo un sueño.
Aviam, Olma, explica'm una mica això de la música per gent sorda, com funciona.
Es tracta d'un projecte, del que dèiem, del projecte sociocultural d'Encantades, que el que fan és repartir globus, tant per les persones que tenen discapacitat d'oïda o també visual, i també per les persones que no en tenen, i el que volen és, els globus repartits, que sentin les vibracions de la música i, a banda, també deixen pujar al costat dels artistes mentre estan tocant a l'escenari. Llavors, és un projecte que ja porta 3 anys fent-se i ahir es va poder veure a la sala Jamboree 3. Per cert, que en aquesta inauguració del que estem parlant hi han actuat el pianista barceloní Ignasi Terraza, el cantant Lucas Boone, que és el que estàvem escoltant, i també el grup Soul Lab, que és un col·lectiu intercultural de soul i de hip-hop.
Déu-n'hi-do, i encara a la capital, la sala Beckett mostra el costat més personal de l'escriptora Elfried Jelinek, Premi Nobel de Literatura 2004.
I ho fa a través d'un poema escènic dirigit per Magda Puyo, que s'anomena Viatge d'hivern o quan Jelinek va deixar de tocar Schubert. Clara Peia, per cert, és l'encarregada de la composició musical d'aquest muntatge que parla sobre qüestions polítiques, íntimes, artístiques, i també combina la paraula, la música i la dansa. El muntatge es podrà veure des del 5 al 30 d'octubre a la Sala Catalana.
I encara a Barcelona, el musical Ghost s'estrena aquest divendres des del Teatre Tívoli. Let's Go Company, després d'haver estat 2 temporades a Madrid.
L'obra, que farà parada a Barcelona fins al 27 de novembre, està protagonitzada, atenció, per David Bustamante i Enrique Merino, que s'intercalaran el paper de Sam. Per cert, que en la roda de premsa de presentació de l'espectacle d'aquest divendres, David Bustamante ha dit que sempre s'ha sentit molt lligat a aquesta pel·lícula, a la pel·lícula original, perquè és la preferida de la seva mare.
A mi em costa, imaginar-me David Bustamante fent aquest paper, però bueno, escolta'm.
S'anirà a veure-ho.
Un motiu més, no?, per crear interès, vull dir que... Endavant. I avui també comença el Barcelona Born Gourmet, una cita pels amants de la gastronomia.
Aquí hi ha cites per tothom i per tots els gustos aquest cap de setmana. Fins aquest diumenge el barri del Born és la seu de la millor gastronomia i acollirà propostes culinàries que trauran al carrer restaurants com són els Set Portes, el Ioca, l'Euskaletxer, el Bronzo, el Porcs, el Sagàs o a Xaca Cadaqués i Sagart. Per aquesta desena edició del Barcelona Born Street Food hi haurà espectacles culinaris en viu, tas de vins, venda de productes frescos i música en directe dels DJs del barri.
I la Fira Internacional del Llibre Liber 2022 celebra la 40a edició entre el 5 i el 7 d'octubre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.
L'esdeveniment preveu l'assistència de 7.000 professionals i reunirà 300 expositors de 12 països diferents. La Fira plegarà una oferta editorial i fons bibliogràfics produïts arreu de l'Estat i segells de Polònia, Itàlia, Colòmbia, Estats Units, Alemanya, Kuwait o l'Iran, que visitaran Barcelona per vendre doncs, els drets editorials. Aquest any Colòmbia serà el país convidat d'honor i presentarà la seva literatura més recent.
I aquest cap de setmana tindran lloc les dues últimes jornades del concurs de Castell 2022 a la Tàrraco Arena, plaça després de 4 anys d'absència.
El concurs de castells d'enguany viurà el moment culminant aquest cap de setmana en la trobada castellera més gran del món. Fins a 42 colles participen en aquest certamen que va començar ja el 25 de setembre i aquest cap de setmana són les dues últimes jornades. Dissabte hi participaran 17 colles, mentre que el guanyador definitiu en sortirà de la jornada del diumenge. La jornada del dissabte dia 1 d'octubre començarà a 4:45 i la del diumenge, dia 2, a les 10 del matí. Per cert, que aquest any se celebren els 90 anys del concurs de castells, que el primer de tots va tenir lloc el 1932, i de fet Pau Casals va ser un dels seus ideòlegs impulsors i va ser-ne el president del jurat en les primeres dues edicions.
Va, i acabem amb una notícia força curiosa. Ja ha sortit el tràiler de la nova sèrie del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Es dirà Impressiona.
Todo el mundo hemos escuchado lo que es la Moncloa, pero no sabemos cómo funciona.
Pues sí que es verdad que la primera vez...
Els creadors d'aquesta sèrie documental, que té l'objectiu de retratar la vida del president, han explicat que és un projecte a risc i que encara no l'han venut, però que de ben segur que s'emetrà a una cadena privada.
Veurem al final on s'emet. Gràcies, Olma, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ja ho sabeu, que cada divendres és sinònim de novetats musicals i qui ens les repassa és la Mercè Mondelo. Mercè, bona tarda.
Molt bona tarda. Aquí estem.
Estem. Aquí comencem avui parant l'orella, però a casa nostra, eh?
Ja us hem avançat al llarg del dia. Tenim nova cançó de Bus. La banda de Calafell té entre mans el seu cinquè disc, que es publicarà la primavera del 2023, que per cert serà el primer disc sense Klaus Stroink a la trompeta i Ray Benet al baix, dos components que recordem van deixar el grup per centrar-se en Stay Home, juntament amb l'exmembre Doctor Prats Guillem Voltó, i aquesta pluja tropical que estem escoltant és el primer avançament, un tema del qual ja hi ha videoclip, protagonitzat per l'actor Biel Duran i...
Home, ens agrada Biel Duran, ja li denc.
Per això volia ressaltar aquest punt i també hi veiem el periodista Abraham Urriols, el cantant Triquell i l'actriu Ariadna Colomer.
I Calafell està d'estrena, però també Barcelona.
De la mà de Pau Ballbé, que publica el quart avançament del nou disc, una cançó molt alegre que porta per títol Llevar-nos cada matí.
I veiem com està el món i el clima col·lapsant. Qui no nota l'estómac una mica d'ansietat.
I voldria aturar-me a Pau Ballbé un moment, perquè aquest compositor i productor musical barceloní s'està fent un lloc dins la música catalana, està pujant com l'escuma, però molt abans de ser qui és ara, Pau Ballbé feia música sota un altre nom. Es deia Estanislau Verdet, el rotllo que feia era molt diferent, el to de les cançons també, i si el recordem per alguna cosa d'aquella època, segur que algú el recorda, és per una cançó que va fer que es diu Per fer país insultem en català, que és una lletra feta només d'insults nostrats. Insults en català.
Australopitec, culinquet, gra de pus, llepa fils, malapec, cura passar.
què dir-te?
Ja ho saps, Diana, per fer país d'insultar en català.
Molts insults, és veritat, no tenim gaire, no, costum d'insultar en català, i hi ha molts insults en català que són molt útils.
I ell va fer aquesta cançó per demostrar-ho.
Va, i encara una estrena més del panorama musical català.
Love of Lesbian han donat la mà 21, un grup de Toledo que cada cop està aconseguint més adeptes de l'indi. Això és La vida moderna. Si la vida morena me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito. Odio la vida moderna con esta luz fluorescente. Larguémonos hacia el sur. Lletra directa, melodia enganxosa. És d'aquelles cançons que sí, ho té de tot perquè diguis com era aquella cançó? Deixa-me la tornar a posar i la vulguis tornar a gaudir.
I és contenteta, perquè a vegades Love of Lesbian tira més a una cosa més íntima.
Sí, sí. Més... De fet, 21 també és molt aquest rotllo... Mm. Love of Lesbian, vaja. Per cert, Love of Lesbian avui fa últim concert de gira a Espanya. Serà aquesta nit a Les Palmes, dins el Sun Festival. I que si algú tenia ganes, avui...
Sí, ja s'ha quedat
última
sense.
Oportunitat.
Va, i si mirem més enllà de casa nostra, hem de parlar d'una gran estrena internacional. Bueno, la gran.
La gran, és en majúscules, perquè ja sabem com sona el nou avançament de Bruce Springsteen. L'Obvio Indie Taidu és un avançament del proper disc del Boss. S'anomenarà Only the Strong Survive, només els més forts sobreviuen. I Bruce Springsteen, això ho sap ben bé, perquè en aquest proper disc versiona grans artistes del soul, a qui ell admira i que ara homenatja. Sense anar més lluny, aquest primer és un cover de Frank Wilson. I sabem que també versionarà artistes com Jerry Battle, Aretha Franklin o aquest I Wish It Could Rain de The Temptations. With her went my future. My life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I know to you, it might sound strange, but I wish it would rain. Oh, yeah, 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 yeah. Cause so badly, I wanna go outside. But everyone... I a part del Boss, avui qui també està d'estrena és Ed Sheeran. El britànic té nou senzill, s'anomena Celestial. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space. Celestial. Cançó que sona amb força i que està acompanyada d'un videoclip ben peculiar. Mm-hmm. I veiem a Ed Sheeran fent el seu dia a dia mentre es va trobant tot de Pokémons que el van acompanyant i que el fan entrar en un món de dibuixos animats. Però és que tot té una explicació.
Sí, així explicat així de cop sembla una mica rar.
Sí, sembla una mica friqui. Sí que és veritat que Ed Sheeran és fan de la saga, però ha unit forces amb la companyia Pokémon amb aquesta cançó perquè formarà part de la banda sonora del proper joc per la Nintendo Switch, Pokémon Escarlata i Pokémon Púrpura, i és un tema que realment sona superbé.
Sona molt bé. M'ha agradat bastant, m'ha fet gràcia allò d'ha unit forces. No hi ha diners, no? És només que ha unit forces entre ells.
Sí, sí, és romantitzar-ho, tens raó, Diana. Ho he fet així. Tu ets de Pokémon o no?
Jo era bastant de Pokémon, de veure-ho a la tele de petita, i després sí que em va donar bastant pel rotllo aquest que va sortir dels mòbils de
caçar-los,
pel carrer.
Quina bogeria.
He de reconèixer que una mica sí.
Sort que hi ha acabat aquella època, perquè els carrers feien pena.
Va, i novetats musicals a banda. També cada setmana obrim la mirada i ens aturem a escoltar què sona a la resta del món. Avui, on anem, Mercè?
Anem fins a Finlàndia, i allà hi topem amb una cançó que no sona en català. Maxo, Mita, Maxo.
Yeah.
He de dir que a mi, perquè m'has dit que és de Finlàndia, però a mi em sembla una mica de japonès o així, també et dic que sí, eh?
Clar, podria ser qualsevol idioma. Doncs no, és finès. La traducció literal d'aquest maxo mita maxo és paga el que pagues, en traducció literal. Jo crec que hi ha d'haver alguna metafòrica per alguna banda, però com que el finès no és el meu,
home, Mercè,
ni se li acosta...
Ens has d'abordar coses aquí que controlis.
Sí, el tema és aquest, potser, que potser si mirem a Finlàndia no...
No una dita, un refrany.
Sí, jo crec que deu ser una mena de dita. El que sí que no se m'escapa és que és número 2, és la cançó, una de les cançons de fet més escoltades del país i que des de que es va publicar a principis de setembre ha escalat posicions de manera vertiginosa fins a col·locar-se en aquest en aquest segon lloc del pòdium.
I qui posa el punt i final avui és un One Hit Wonder, un tema que ja tractarem algun dia d'aquests. Qui són?
Tal dia com avui, de l'any 2008, The Killers publicaven Human, aquest gran tema, que diem que és One Hit Wonder perquè només se'ls coneix per aquest tema. The Killers, no sé, segur que han fet més cançons, hi ha gent que les coneix, però la majoria de mortals, si pensem en The Killers, pensem en aquest Human.
I sobretot aquí, no?, també amb el Barça, el Pep Guardiola, és bastant tot també d'això, no?
I amb la versió que van fer Charango un any pel disc de la Marató, que es deia Som Persones, no recordes aquella tornada que feia Som Persones o Betty Tellas? És aquest Are We Human?
Or Are We Dancer?
No serà avui aquest dia.
La setmana que ve, no?
Setmana que ve potser, va.
Mercè Mondelo, moltes gràcies i bon cap de setmana.
A vosaltres, que vagi molt bé.
I nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica, com sempre, el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Coralcar és
és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.